A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs una setmana més, passat ja, diguem, a l'intermig de Carnaval, retornem en aquesta certa normalitat dels divendres en què doncs, tornem a acollir amb en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vic al carrer Pau Barraveig número 16. Roman, bon dia.
Hola, bon dia.
I recuperem allò que fa un parell de setmanes comentàveu amb en Vicenç, aquestes referències, múltiples referències que tenen els pares a l'hora doncs, de preparar-se o de planificar com educar els fills.
Sí, sí. Sobretot, diríem, contraposant amb el que eren els models parentals de fa anys. No? Uh-huh. Diríem que en l'època actual, com en tot, hi ha moltíssima informació. Però, clar, la informació també és molt contradictòria. També hi ha com moltíssima llibertat, amb la qual les opcions es multipliquen, no? I això implica, diríem que no hi ha un únic model, el bo, l'autèntic, el millor, sinó que hi ha una multiplicitat d'opcions i de models.
Fa una generació això era més fàcil? O era més simple? O era millor?
A veure, era més fàcil, potser sí, era més simple en el sentit de menys elements, no? És a dir, ara jo no dic que sigui més complicat, que potser sí que ho és, però el que és segur és que és més complexa. S'han de tenir en compte tota una quantitat de variables que abans ni existien. Ni havia la possibilitat, ni existien. És a dir, com manegar-se, diríem, per exemple, als pares d'adolescents del segle XXI, és a dir, menors de 17 anys. Com manegar-se en tot el tema de que està a casa, però no està a casa, perquè està parlant o connectat o fent des de la seva habitació. Això és un paràmetre que abans, o sigui, no existia. Si estaves, alguns pares diuen, està allà, està tancat a l'habitació, no fa res. No surt ni fa res. I el noi diu, i tant, què faig? Tinc un canal de YouTube, tinc no sé quants grups, tinc 1.000 followers, i està enganxadíssim en les seves coses. Uh-huh. Et sembla un detall, no? Però no, o sigui, passa en moltes coses.
Fa molts anys, si un adolescent es tancava a l'habitació, o llegia o s'avorria.
Exacte, sí.
Poques possibilitats més tenia de fer històries. Després van haver, òbviament, els videojocs, que també van ser un element, però el videojoc, en el fons, no deixava de connectar-lo amb una màquina que simplement era una interactuació
puntual
en aquell moment, que evidentment podia ser més nociva o menys, però era una cosa puntual i ara no. Ara l'habitació és com una finestra a tot de mons.
Efectivament. Uh-huh. I d'interessos que per l'adolescent són potents, són molt potents, molt vinculats al món de la imatge, que als pares els hi pot semblar això intranscendent i igual ho és, però per l'adolescent sí que té transcendència. És a dir, aleshores, els pares d'adolescents d'ara han de donar respostes i s'han de manegar amb aquesta situació sense tenir referents propis, el qual es posa a innovar. I clar, què fan? Escolten el que se'ls diu. I clar, i es diuen moltíssimes coses.
A vegades contradictòries entre si.
Sumament contradictòries. Des de... té una addicció. Això, a part, també estem en una època que es fan els diagnòstics o les valoracions són meteòriques.
Uh-huh. És a dir, i tot es cataloga.
I totes són classificatòries, efectivament. És classificar. Ni donen compte, ni expliquen gaire, però fiquen uns etiquetons. Aquest el fiquem en el calaix de... I sembla que el més important és saber en quin calaix fiquem les coses i no per què serveixen o si, quin ús té dintre del calaix o per què, no? Què és el que motiva. I No? I els adolescents, o sigui, estan enganxats a... Pues sí, bastant. Bastant. Que els hi treus el mòbil i queden ja com desactivats, com si els haguessis tret la bateria o la pila. Doncs sí. L'altre dia m'explicava una senyora que va tenir pan amb el cotxe i la nena de 2 anys en un moment... estàvem parlant amb l'àvia per explicar-li que havien tingut pane i no sé què, i la nena es posa i li diu: el cotxe no té internet, s'ha quedat sense internet. Clar, o sigui, la nena té 2 anys, i diu, pues sí,
el fet vital, l'energia és l'internet.
L'internet, efectiu. I lo de les bateries, els nens petits això també ja saben que hi ha una cosa molt important, que són les bateries que mouen tots els objectes. És a dir, si no té piles, no? I de vegades quan hi ha alguns que no són movibles, però mira el lloc de la pila, perquè diu, això que no té pila, si no es mou és que no té pila, però bueno, ara tot es mou sol, no? I internet ha introduït una qüestió de llibertat com potser cap cosa dona tanta com la que ha permès internet. Els pares també miren en internet i busquen i googlegen, però clar, aquí normalment augmenta el desconcert. Per això, per l'oposició de referències, hi ha certa tendència de vegades a simplificar, aleshores es busquen pautes, i pautes que siguin universals, és a dir, que serveixin per nen, per la nena, pel que té 5, pel que té 8, i diríem...
Com a humans necessitem les pautes.
Necessitem referències, no? No tot és pautable. Per exemple, el nostre espai aquí està bastant poc pautat, no? L'anem fent, l'anem construint. Clar que la pauta és més còmoda.
Sí, però jo pregunto, tu contestes.
Bueno, jo també et pregunto, segons
sí,
com.
És veritat, és veritat.
Que sí, que hi ha alguna estructura té, però no és la pauta. Dic, és que estem just en pauta i et mous una miqueta més i és protocol, procediment, passar, pas bé, pas ser. Clar, això, no ho sé, pels ordinadors va de faula, per les ciències exactes suposo que també, però per les persones, les relacions i per la infància ja pots cremar la tableta, perquè és que no... Tu saps quina és l'edat normal de caminar d'un nen? Diu, dels 9 mesos als 18 mesos. Que diu, no pot ser, pues sí. Tu trobes un nen de 15 mesos assegut i diu, què li passa? Diu, res, normal. Més normal no pot ser. Està absolutament en la franja de la normalitat. Diu, hòstia, però si el meu fa 6 mesos que camina, no, des dels 9, i aquest aquí assegut. Pues mira, direm que les varietats són immenses, són i tot dintre de la normalitat, i això en aspectes biològics, que en principi no donen tant de joc com els psicològics, que encara són més laxes i més amplis i més variables, no? Aleshores, diríem, també en els temps que estem, la qüestió de la premura, la immediatesa, fa que, clar, respostes molt complexes no pots donar amb la immediatesa. Aleshores es tendeix a la simplificació. I la simplificació no sempre dona, o sigui, no pot donar compte de situacions complexes. No? Si tu simplifiques, si la arrel quadrada la vols fer com si fos una suma perquè t'és més fàcil, no trobaràs el resultat. Perquè és una operació més complexa i no hi ha manera de simplificar-la. I el vincle amb els fills i la responsabilitat dels pares, la funció dels pares, és algo que pesa, i que els pares en aquest sentit jo crec que s'ha avançat molt, que senten molt la importància, la transcendència, que és certa, és a dir, que ells marquen i transfereixen als fills moltes coses del seu ser i del seu fer i de la seva, de tot el seu bagatge personal. Però, diríem, amb això no pot venir amb la premura i amb la pressa. El que toca és anar fent construccions, quasi diria, carpe diem, no? El dia, no? És a dir, que de vegades venen mares amb nens de 8 anys i diuen, és que quan vingui l'adolescència, quan vingui, fan tot un món per l'adolescència, o sigui, ara no pots mirar l'adolescència, perquè no tens ni idea fins que el teu fill no arribi a l'adolescència. Aleshores començaràs a saber més coses. I quan sàpigues la cosa, ja sabràs més què fer. Però diríem, anticipar-te 4 anys a l'adolescència, clar, no, l'únic que pots fer és angoixar-te i espantar-te. Que han d'arribar les coses també per anar-les tractant, per anar trobant les respostes, les intervencions, i d'allà anar aprenent, que d'aquí també aprenen els pares.
Les respostes que es donen en el període de la infantesa tenen una equivalència en les respostes que s'han de donar després en el període de l'adolescència?
Per part dels pares? Sí. En el sentit que dius que el nen esperarà també del pare aquest... Home, ja s'estableixen uns vincles que tenen determinades característiques, que normalment són reconeixibles. I també diríem que va molt en l'interès del pare que així sigui. És a dir, que fa una mica com de fonament o de base a el que vindrà després, sempre més complicat, que és l'adolescència. És complicat en el sentit d'una mica més virulent, de que és més ambivalent la relació, no?, en l'adolescència.
Tot i que l'adolescència sempre ha estat un període complex.
Sempre.
Sempre. I quan no hi havia tants referents també ho era. I també hi havia el xoc entre pares i fills en l'adolescència.
Sí. Sí, però diríem que forma part dels processos que fa l'adolescent, que és anar trobant la pròpia identitat, la qual cosa passa per no seguir fil per randa les indicacions parentals, no? És a dir, els pares pensen A i jo penso B, i si els pares pensen B jo pensaré A. És a dir, que la qüestió no està en si pensa A o B, sinó que sigui diferent al que pensen els pares. Però clar, tot això, i mira, i el de la llibertat també que dèiem que dona internet, clar, amb els adolescents això ja és exponencial. És a dir, miren i troben el que els dona la gana. I els pares poc control parental faran. És a dir, quina tranquil·litat poden tenir els pares? Pues, jo crec que aquesta que deies tu, de que hi ha uns fonaments en el vincle entre pares i fills, o en aquest cas seria, que manté uns ponts de comunicació, de contacte, d'intercanvi, que li ha de donar la tranquil·litat al pare, que en un moment apretat el fill recorrerà o demanarà ajut o el que convingui, i confiant que això que serà criteriós el fill també, no? No només, perquè no només han de ser obedients, sinó que han de ser criteriosos, de tenir criteri propi com per no ficar-se en embolics massa grans, no?
Per tant, fins a quin punt els pares s'han de refiar d'aquesta multiplicitat de referents que poden trobar, tal i com comentàvem al principi, a l'hora d'enfrontar-se amb situacions que són bastant complexes de comportament. De comportament i de relació social, de tot. És a dir, la situació complexa, enfrontar-se amb un adolescent, un adolescent que a més té multiplicitat de referents a partir d'aquesta finestra oberta que li proporciona l'accés lliure gairebé a la xarxa. Com el pare pot enfrontar això i com ha de discriminar entre els múltiples inputs que li poden arribar a partir d'articles, llibres, grups de WhatsApp.
Efectivament. Aquí està, sí. Amics que diuen que el millor és tal cosa, doncs l'únic que queda és poder fer una anàlisi de tot això i arribar a conclusions pròpies i personals. Quan més, millor. Fixa't, o sigui, triar una escola quan els pares en un moment determinat van dir, no, és que aquesta escola ha anat fatal, jo, ja, però qui ha triat l'escola? Els pares. És a dir, que els pares sempre tenen una responsabilitat i es poden equivocar. Si canvien d'escola, dius, bueno, ja estan al cas, o sigui, ja no estan. El problema és si diuen, és que aquesta escola no va, i continua amb aquella escola fins al batxillerat. Dius, bueno, no va, però no optes a una altra cosa. És a dir, ser una mica coherents amb els plantejaments, que implica equivocar-se en un moment determinat, és agafar opcions però justament si hi ha una qüestió analítica, una mirada i una escolta del que passa, permet fer les modificacions i els canvis convenients. Jo crec que hi ha alguna cosa que fa una mica de mal en tot això, que és la idea de que hi ha una espècie d'ideal, de model perfecte, blindat, que dona certesa, dona la garantia del bon pare. Però sí, i això fa molt de mal, perquè és que no, moltes vegades els pares diuen, però en què he fallat, en què m'he equivocat? Moltes coses, segurament, però segurament hauràs tingut més encerts que equivocacions, perquè no hi ha certeses, no hi ha certeses, i això als adults ens costa, i més en coses de responsabilitat. No, si tu tens una empresa i dius que arribaràs a final de... Oh, no, igual sí, igual no, no, és que depèn de... Dius, vamos, impossible portar, suposo, perquè no sóc empresari, però bueno, dintre del que és el sentit comú, portar una empresa pues, amb aquestes característiques, pues, la infància té aquestes característiques, i les relacions entre pares i fills bueno, són molt, molt canviants, no?
La societat precisament no ens ensenya a acceptar que ens hem equivocat, al revés. I a partir d'aquí, això, doncs, la no acceptació de l'error, i per tant, doncs, de posar algun element que ens permeti ressarcir-nos d'aquest error, i encara ho fa probablement més difícil.
És molt interessant el que dius, perquè fixa't, això que pot estar de la banda dels adults, quan està de la banda del nen, tothom se li tira a sobre. No? Perquè, o sigui, s'aprèn dels errors, és molt important que... I fixa't, i és un problema força extès, que, o els mestres es queixen molt d'aquesta qüestió, justament de que els nens no es volen equivocar, o que no volen reconèixer les seves equivocacions, o que no toleren la frustració pròpia de que no li hagi sortit com volia, o que no es pugui fer... Estem parlant de nens més o menys petits, eh? O sigui, quan hi ha els 4, els 5 cada vegada tenen més exigències i cada vegada han de plegar-se més a les exigències de la realitat, i no volen perquè no els hi surt bé, perquè es frustren, perquè senten, ploren o s'enfaden. Bueno, això aquí diríem que és un símptoma, i si ho fa un adult, pues, també, no? És a dir, és molt tot això és molt subjectiu. És a dir, quin és el problema de les pautes o de les receptes, no? Hi havia lo del duérmete mi niño, no?
Ui, hi havia... és un clàssic, les dues escoles fins i tot es deia, no? Allò o jarabe de palo o això, carícia, bueno, continua.
Bueno, a veure, lo del duérmete, que per cert és una patent, eh? O sigui, el doctor Estevill és el comprador de la patent per Espanya, i no sé si també la té per Latinoamèrica, o sigui, en llengua castellana, però la patent és d'un americà que ha patentat el seu invent. Clar, i la gent quan venia deia, oh, és fantàstic l'Estevill, o altres, oh, un desastre l'Estevill, això no serveix per res. De què depèn? Diu, home, el mètode és el que és, o sigui, és contundent, el vas deixant cada vegada més estona sol i que plori i vas i tal, i és bueno, o sigui, és un mètode, clar, però quants pares poden fer aquest mètode? És a dir, hi ha pares que diuen que és que no poden, se'ls trenca el cor, amb la qual cosa el mètode pot ser fantàstic, però si l'artista, si l'artesà que ha de fer servir l'estri no té mans per bo que sigui l'estri, no farà res. Que de vegades els pares no fan això justament perquè no poden, pel motiu que sigui, perquè, no sé, de petit va estar molt malalt i aleshores ara cada vegada que senten un soroll surten tots corrents a veure què li passa, i el nen brama i no dorm o dorm poc, i els pares no el poden deixar sol perquè els agafa una angoixa de mort i no poden. Amb la qual cosa, no es tracta de donar més mètodes o dir sigueu més obedients i seguiu el mètode, sinó de veure això, quina és la història o la circumstància particular. Per això els mètodes, els consells, bueno, sí, però sempre entenent que són impersonals. Després caldrà personalitzar-los, eh? O sigui, apropiar-se del mètode. I un cop t'apropies del mètode, ja no és el d'Estevill ni del bon senyor americà de la patent. Ja esteu. ja ho has fet teu. O sigui, no, la bondat no està d'Esteville, sinó de tu, que t'has aguantat totes aquelles ploreres, no? O que la dona ha estat consolant el pare o el pare la dona i agafant-se l'una a l'altra per no anar a l'habitació a caronar el nen, no? Pues l'èxit és de qui ha suportat. O sigui, que tu dius, a veure, com es fa per ser milionari? Bueno, fas això, això, això. I clar, quan el tio diu, mira, m'he fet milionari, no diràs, has vist quin mètode més bo que t'he donat? Dius, no, o sigui, la capacitat és del que ho porta a la pràctica.
Per tant, els mètodes probablement funcionen, però mètodes fins i tot contradictoris poden també funcionar. Moltes vegades és l'aplicació pròpia d'aquells mètodes el que dona resultat, i per tant cadascú ha d'adaptar aquests ítems.
Sí, això per mètodes universals. Uh-huh. Però de mètodes universals en hi ha molt pocs. A veure, jo et diria, els pediatres ho han resolt ja fa temps, molt fàcilment. Diu, el nen, frase terrible, el nen no em menja. Que dius, menys mal que no et menja. Uh-huh. Bueno, el nen no em menja.
Els papes no es mengen.
Els papes, està ben educat, el nen. El papa no te'l mengis.
No, si no, no hi haurà de menjar.
Exacte. Saps? Si no, qui anirà a comprar això? Bueno, i els pediatres, a partir d'un moment, van començar amb la frase cèlebre, i diu, tranquil, ja menjarà demà. Però doctor, però com, però tal... No està descrit cap cas d'un nen que hagi mort de gana tenint menjar. Amb la qual cosa, ja arribarà. Clar, això és cert. És un mètode? No ho sé. La mare es queda tranquil·la? No, gens. Es queda desesperada. Igual canviarà de pediatre. Per venir a dir, clar, hi ha coses que són molt dràstiques. Un d'aquests consells que diu, educa el teu fill com si fos el del veí, no?
És a dir, sense vincle emocional.
Exactament, no t'impliquis tant, no t'hi fes una cosa més. Clar, però aleshores serà el fill del teu veí, no serà el teu fill.
És a dir, allò envia el teu fill a casa del veí i ell et porta el seu.
Sí. Però efectivament és perquè és tan subjectiva la qüestió que, bueno, que hi ha una implicació de cada pare i de cada mare. Inclús el mètode que amb un molts pares els hi passa això, tenen problemes amb el segon perquè no respon als patrons o als models que s'havien fet amb el més gran. I clar, i sembla que això, a veure, potser queda molt simple dit així, sigui culpa del segon nen, però en realitat, o nena, en realitat és que el primer era nen i el segon era nena, és que el primer era no sé què, o li passava no sé què, i li anava molt bé això que feien els pares, però el segon ja no és igual.
Cadascun és únic.
Exacte, i els vincles que s'estableixen i les pautes, potser les pautes es veuen a posteriori. No sempre és primer la pauta i aplicar-la, sinó que justament, no, moltes mares t'ho diuen, he descobert que si en comptes de banyar-lo abans, si fem el bany, i aleshores aquí queda la pauta, el bany serà cada dia a les 7 de la tarda, perquè després juguem una estona, fem no sé què, i li dona el temps just per sopar, pam, i anar a dormir. I tot entra en... I això li explica a la veïna, i la veïna li diu, ah, no, a mi em va fatal, jo ho feia això. Què va? No, se m'allargava tot, se m'anava a dormir més tard. Ara el banyo pel dematí. I, bueno, i té aquesta altra pauta. Uh-huh. Qui té la millor pauta? Pues, les dues o cap... No? És a dir, és una qüestió d'adequació, d'adaptació i de convenciment, no? És que els pares, això també ho dèiem l'altre dia, s'han d'autoritzar en el seu saber, que ja saben el que fan, que ja fan el que toca, sobretot si poden ser, reconèixer això, errors, i ser, diguem, crítics o analítics amb el que fan, però són ells, o sigui, no és trobar el llibre adequat, sinó trobar el saber en la pròpia experiència.
Per tant, en el fons estaríem en allò del mètode científic, prova-error.
Efectivament. El mètode de tot aprenentatge. No? L'escola també funciona així, pels errors, i aprens molt més dels errors que dels encerts.
Uh-huh. Però clar, aprens dels errors si saps reconèixer-los com a tals.
Aquí està... I si, diríem, no ets excessivament autoexigent, amb la qual cosa, perquè, clar, reconèixer tants errors seria enfonsar-te i caure en el buit. I no és això, és al revés. La millor, els pares, quan diuen, tinc por d'equivocar-me, doncs queda tranquil que t'equivocaràs, no et preocupis, segur que t'equivoques, segur, per bé que ho facis. I què? Els fills també s'equivoquen, també fiquen la pota, i els pares també. I, bueno, i no passa res més enllà d'acceptar-ho i de fer les modificacions corresponents, o les renúncies o les acceptacions, el que convingui, diríem, perquè no sempre podem canviar. Dic, no, jo és que ja saps que la tercera vegada que em dius que no, m'empipo. I jo no sé si aquest senyor canviarà això que li passa. En tot cas, quedarà tot més clar. El nen ja sabrà que quan arribi el tercer no, li cau el broncote. O sigui, quan vagi pel 2, dirà, vull broncote o no vull broncote.
Correcte.
Ja està, perquè l'altre...
Ja tindrà la pauta.
Ja té la pauta. Veus? Aquí ja té la pauta. Que de vegades no és que l'agafem la pauta, sinó la pauta ens té agafats. Uh-huh. No? O sigui, ens porta més a nosaltres que no a l'engraça.
I fins que no hi ha el segon no hi ha l'amenaça de que amb un tercer no hi haurà la bronca. I per tant, el nen ja s'agafa la pauta.
Efectivament. Efectivament, hi ha moltes pautes, això està molt bé, que són absolutament inconscients, els pares no se n'adonen de que les estan aplicant, i els nens sí que les veuen, i ja saben, justament això, mira, va pel tercer no, puf, tenim 10 més per davant, perquè ja sé jo, que... i al final serà, bueno, fes el que vulguis, i tu li preguntes al pare, aquesta és la teva pauta? Dirà, no, home, no, aquesta pauta que va, és dolentíssima, jo li dic 3 vegades que no, i quan dic que no, és no. I el nen potser s'està pixant de riure al cantó, perquè diu, sí, el que tu diguis, però després...
Fins a la tercera no...
Després ja no saps que... Sí, exacte, ja sap que té marge per...
Per tant, qualsevol d'aquestes aplicacions reals de tàctiques que se'ns poden suggerir, uh-huh, en el fons no deixa de ser això, diguem, el moldejament de sistemes, però cadascú se l'ha de fer seu.
Efectivament. No. Que és molt personal, que és molt propi, i això també s'ha d'acceptar que no, de vegades els pares tenen por de marcar mal massa, no? D'influir massa, pues és inevitable aquest influir, aquest marcar. Aleshores, sabent-ho, doncs com a mínim que sigui en el sentit més coherent de la persona del pare i de la persona de la mare, dels seus ideals, del que desitgen pel seu fill també. És a dir, perquè aquí hi ha una qüestió de desig que també es juga molt, o sigui, que inclou quin tipus de vincles vol tenir. Uh-huh. I potser hi ha pautes que són molt bones per fer determinades coses, però en un vincle que és de més distància. I hi ha pares que no volen, que volen un vincle més proper, amb el qual sacrifiquen algunes coses. Uh-huh.
Però això no ens resol el dubte original. Uh-huh. Com discriminar entre la multiplicitat de possibilitats que arriben sobre com tractar un mateix problema.
Efectivament. No hi ha un mètode per resoldre aquesta qüestió, sinó que es resol en la particularitat de cada cas. En cada
això
cas...
Això és sentit comú, i després també, aplica-ho.
Bueno, però també és deixar d'esperar la panacea. Deixar d'esperar que el bon mètode et faciliti i et doni certesa del teu que fer. No la tindràs, o sigui, sempre serà relativa. Aleshores, s'ha d'anar cas a cas i situació a situació. I el que vegis i el que escoltis, ho hauràs de passar per tu, fer el túrmix i fer el teu propi batut amb tot això. I al final seràs el responsable. No servirà que dir, no, és que jo he llegit a l'Eco de Sitges, no s'hi val. Tu, si ho has aplicat, la responsabilitat és teva. Amb la qual cosa, quan més propi sigui, millor. Com a mínim, si fiques la pota, que sigui havent intentat fer-ho el millor que sabies.
A plena consciència.
A plena consciència, efectivament. Uh-huh.
Doncs fins aquí, interessant aquest camí que ens ha conduït això, a la necessitat de tenir consciència sobre com enfrontar determinades situacions que poden ser des de petits fins a adolescents, però com afrontar-les a partir de tants consells que moltes vegades poden resultar contradictoris. Al final, doncs això, el batut se l'ha de fer cadascú.
Efectivament.
Roman Pérez, del Centre de Reeducació David, carrer Pau Barraveig número 16, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I la setmana que ve continuarem per aquest camí.
Fins divendres que ve.